Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt benvinguts, mosseguis, al nou episodi 620. O sigui,
avui és adient. Comencem tard. Comencem
tard. I comencem la fi del món.
Havia de ser el programa de la fi de, sobre la fi del món per petició popular. O sigui, la gent no en diu res. Diem, què voleu que parlem? Dels robots o de la fi del món? I la gent, ei, gent que no havia entrat mai, diu, perdoneu, entro aquí per demanar la fi del món.
No, sí que havien entrat. El que passa que no estaven... per la labor, ¿vale? O sigui que no està... havien entrat, havien sortit...
Estan, però no estaven actius. No? Gent que no s'activa normalment, però... Ei, que estic aquí, al fi del món, a mi em va,
això, eh? Salutacions al Jordi, que ens ho va dir en Jordi.
I però més d'un, eh? Més d'un, eh? En Guillem també volia entrar... Li vaig dir en Willy si volia venir, però dius que no pot perquè té no sé quina història, però que també li hagués agradat.
Jo pensava que, a veure, parlant de la fi del món, havia d'estar avui aquí en Redordint.
Sí. Bueno, jo crec que el tema de la fi del món, jo crec que hi ha hagut els anys del cripto, portem l'any de la IA, però jo crec que podem començar, diguéssim, jo crec que el tema de la fi del món és un tema que pot donar de sí, eh? Almenys, com a mínim fins a la fi del món.
Sí, el que passa que no entenc, sí, no entenc ben bé a què es referien els dies amb això de l'acció de la fi del món.
No saps per on vaig, però com a màrqueting, jo crec que és immillorable, o sigui, que hi ha millor que la fi del món. Jo recordo...
Fa mitja hora, una mica més, a mi pensava que venia la fi del món, tio.
Sí, exacte, tu t'han vingut els bombers, l'ambulància, el submarino, la conxa de la sirenita, tots els cavallitos t'han vingut.
En fi.
És el que hi ha. Mira, jo recordo ara fa molts anys, el 1998, que recordo que va sortir una notícia que deia, em sembla que era el Pierre Gardin, que era un dissenyador d'aquest de moda francès, deia, el Pierre Gardin anuncia que a mitats de juliol d'aquest any vindrà un cometa i serà la fi del món.
Hòstia, sí que recordo. Això va passar també per allò del no sé què, de los maies, no te'n recordes?
Bueno, sí, exacte, alguna cosa d'aquestes dels maies i s'havia d'acabar el món. Llavors, jo recordo que era una època, diguéssim, on internet existia, però encara no era allò que tenies les xarxes socials. Com a molt, hi havia unes quantes persones que estaven al Messenger, però allò era que en aquell moment la xarxa social era el telèfon i ja començàvem amb els mòbils. I recordo haver trucat com a una dotzena d'amics en plan de dir, ei, escolta, saps que el Pierre Gardin diu que la conversa amb 12 persones diferents va ser, ei, saps que el Pierre Gardin diu que s'acaba el món? I em deien, hòstia, ho hem de celebrar. Dic, mira, per això et truco, muntat un sopar i després ens anem de marxa. I va vindre gent de Castelldefels, gent de Sabadell, ens vam trobar una colla de gent a celebrar la festa del fi del món. Amb la qual dius, escolta, jo crec que la fi del món tira. La fi del món tira, perquè ja se'ns ha acabat el mil·lenarisme i ara volem altres fonts de fins del món.
El que és sorprenent, perquè clar, aquesta setmana això va ser abans de que vinguessin els anuncis. Però bueno, ara, abans de que entressin els anuncis d'aquesta setmana de que hem de comprar un kit de supervivència de 3 dies...
Exacte!
Això va ser abans.
No, va ser just després de que nosaltres diguéssim que havíem de fer un programa a la fi del món i la Ursula von der Leyen agafa, que és una de les amigues del programa, doncs ens munta això, o sigui, és fantàstic.
No, en el llibre que recomanàvem la setmana passada, o bueno, que recomanava jo, de la setmana passada del Yannis
Varoufakis,
ell va interactuar molt amb la von der Leyen, saps? I li...
També és amiga d'en Varoufakis.
Sí, no la com a persona, una altra cosa és el seu pensament polític i altres moltes coses,
però necessito
com a persona...
Necessito que em fiquis la falca d'engegar el programa, Tomàs.
Te la fico.
Que ara no fem el programa, fica la
falca. Te la vaig a ficar.
No, cuidado aquí. Ara que hem de fotre aquí.
Ara venim.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Just quan has vingut, a més, no tens el micro activat, però just quan has vingut ha fet el fade out.
He fet el recado just perfecte.
Brutal, la velocitat. Has estat a velocitat de la llum, cosa que lliga molt bé per la fi del món.
Sí.
Doncs... espera, deixa'm saludar. Hola, Xavi, del podcast CQ en Freqüència, que és un podcast de radioaficionats, que el tenim també a l'escolta. No, avui no he avisat, perquè, clar, just quan era
els minuts... Estava la gent al grup preguntant, què no comencen? I jo i després que en Tomàs... Sí,
tenen un petit Yoda que va fent així. Amb el temps. Ai, senyor.
Mare bueno. Déu.
Bon dia, Xavi. Gràcies per no haver avisat i, en canvi, estar aquí al Bo del Canó. Doncs això, ha coincidit amb lo de la Van der Leyen. I per què aquesta política de la por? No ho acabo d'entendre, tio.
Jo, a veure, un momentet, eh? Un momentet.
No sé si vols parlar seriosament.
Jo vinc a parlar de la fi del món, però de veritat. O sigui, no allò de la por. No, escolta, a veure, un momentet. Primer de tot és dir... Ja saps que a mi m'agrada tenir l'orella a terra. A més, aquesta setmana ha sigut una setmana, diguéssim, doncs molt d'autopressió per a mi, perquè a la que van començar a sortir la gent dient sí, fi del món, doncs m'he volgut documentar, i he estat llegint fonts, he estat llegint coses que potser no serien les adequades, ¿vale? Però d'entrada, jo quan vaig veure la Van der Leyen vaig molt cor, un cony, hosti, tu aquí, que bèstia, hem de començar a agafar i a tornar a tenir el rebost i tot això. Però a veure, o sigui, saps que fa, primer de tot, una reflexió sobre el programa. Aquesta setmana, en comptes de ser els dos iaios dels teleñecos,
sí? Jo proposo... El Rub, boníssim. O sigui,
ho va fer boníssim, ens va fer la imatge.
És que no només ho va fer bé, sinó que ho va fer amb un temps rècord, perquè no havia tingut temps ni de descarregar l'àudio del programa, que ja tenia
la
foto.
Ja el tenies, amb la guitarra.
Parlem de la setmana passada.
En Rub ens va enviar una imatge, no sé si l'has posat al blog amb els dos.
La imatge que ens va passar al Rub és la imatge, diguéssim, del programa de la setmana passada.
Aquesta setmana...
Hi ha una altra imatge aquesta setmana, que no sé qui l'ha preparada, però també corre per allà una imatge que la posaré.
Jo proposo una altra imatge, com a resum filosòfic del programa. Jo hi he estat pensant, ¿vale? I en aquest cas tu hauries de ser en Kermit, el Gustavo, ¿vale? I en Gonzo el Magnífic. ¿Vale? O sigui, aquesta setmana no vaig a queixar-me de tot, sinó que vaig en plan Gonzo de Magnificent, amb el casco, la capa, ficant-me en el canó i disparant-me en el canó, així en plan posse del pollo.
Vale. El Rup ha preparat una altra imatge per podcast d'aquesta setmana, que la vaig a compartir pels que estigueu veient en directe. A veure si puc.
A veure si la pots posar. Però jo proposo filosòficament aquesta, eh? O sigui, la del Gonzo el Magnífic, que també és un dels Muppets estimats.
A veure, deixa'm veure que sí. Ah, sí. La fi del món. Aquesta lliga molt a la fi del món.
Vale, bueno. Mira, la imatge... Aquesta és molt bona.
És que és boníssima. És genial.
Aquesta és molt bona. Ja he vist altres versions, perquè sí, aquesta setmana han sortit una sèrie de nous models d'aquests de generació d'imatge i n'hi ha una que té capacitat d'agafar i de moure agafar una imatge existent i transformar-la en una imatge de pel·lícula.
Això ha sigut una d'això de ChatGPT o alguna
cosa? Però és que ara hi ha una colla, eh? O sigui, ja tant Gemini ha tret un model nou, ChatGPT ha tret un nou model, que ja no és el DALI, ara és directament el GPT-4 multimodal, però que té multimodalitat de sortida i comença a sortir coses. Però a veure, deixem fer de Gonzo el Magnífic. Perquè en aquest cas és Gonzo el Magnífic i tu pots fer del Gustavo, si et sembla bé. Tu saps que jo fa uns quants anys vaig engegar el Cavalga el Cometa, on hi havia l'objectiu, el meu objectiu...
És un podcast
d'entrevistes.
Sí, és un podcast d'entrevistes.
És seriós i estructurat que mossega la poma, tot i ser portat per mi. I on vaig fer molta, durant uns quants anys, vaig fer moltes entrevistes. Tampoc l'he tancat, però l'última entrevista doncs, va ser, diguéssim, de gener del 2023 amb el meu amic Ferran Llorenç de la Universitat d'Alacant. Llavors, a veure, doncs, l'objectiu era, jo, com que he heredat l'assignatura de Miquel Barceló d'aspectes socials i mediambientals de la informàtica, una de les coses que jo vaig començar a introduir era les idees d'en Peter Diamandis i del Ray Kurzweil sobre aquesta singularitat i aquesta abundància. Llavors, el que em trobo és que, d'alguna manera, totes aquestes prediccions que en Diamandis i en Kurzweil es fan s'han fet veritat. I les seves prediccions més recents...
Sí, potser no de forma directa, però hi ha coses que...
Bastant. O sigui, les coses més boges encara no, però bàsicament, en el moment que hi ha una singularitat... Sobretot la idea aquesta de que hi ha una singularitat en el que pràcticament cada setmana venen coses noves i que el ritme del canvi és astorant, realment està passant. I llavors les prediccions que estan fent ara ja són més de periodisme i proselitisme dels seus amics emprenedors, amb la qual ja, diguéssim, no han perdut aquesta qualitat de predictors del que passarà. És a dir, no tenen perspectives perquè estan ficats en les startups i en les coses que estan passant i les grans inversions, els grans venture capitals, i diguéssim, com a qualitat de pensadors d'allò. I llavors, costa començar... Llavors, he començat a buscar, diguéssim, a dir, molt bé, aquesta singularitat tecnològica, aquesta abundància que ve, i per això avui un dels temes que haurem de parlar tard o d'hora és el tema dels robots, perquè realment hi ha molts canvis en el món de la robòtica, fins i tot es parla del moment iPhone. El problema és dir, cal obrir el focus perquè aquesta singularitat tecnològica que ven aquests canvis, aquest ritme superbestial i no sabem ben bé què està passant, tenen un impacte i a més es junten amb altres coses. Llavors, d'alguna manera, a mi una cosa que m'agrada és intentar entendre les coses que estan passant i partint d'algun mapa per entendre-ho. Per mi és un exercici més intel·lectual, però que també em permet, diguéssim, doncs, actuar en el món. Però em sembla molt curiós aquest tipus de... Em desperta moltíssima curiositat, perquè és com veure la ciència-ficció desplegar-se davant nostre. Llavors, llavors, clar, d'alguna manera els predictors tecnològics han funcionat, però d'alguna manera estan en un nivell de zoom que no m'aporten informació, i el que sí que veiem és que hi ha una acceleració en aquest moment, una acceleració de canvis socioculturals. L'altra cosa és una cosa que a través d'en Varoufakis i del Cory Doctorow vaig entendre, que és una cosa que jo no tenia clara i que era un dels meus pecats, era el pecat de l'excepcionalisme tecnològic.
Què vol dir això del pecat de l'excepcionalisme?
És un pecat intel·lectual, no un pecat moral, vale? Sinó el pecat de l'excepcionalisme tecnològic és el de veure una tecnologia, una innovació tecnològica, per molt exponencial que sigui, com una cosa completament diferent de tot el que ha vingut fins ara.
Però això a la gent de tecnologia ens ha passat sempre. Max,
ens passa, passa sempre perquè estàs en un nivell de zoom.
Passar amb el Bitcoin, amb les cripto, amb mil coses.
Amb tot, però al final és dir, mira, la idea aquesta del xoc del futur, xoc del futur, és una idea, és un llibre, és un assaig de l'any 1970, i per tant no gens nou, però és que a més als anys 30 ja es parlava. I llegim, per exemple, la darrera novel·la del Neal Stephenson, on explica les exposicions universals de l'any 30 a Estats Units, a San Francisco, i es veu que en aquell moment, per les innovacions tecnològiques que estan tenint en aquell moment, les veuen tan excepcionals i tan trencadores com nosaltres estem vivint les nostres. Amb la qual cosa, és a dir, a veure, el tipus de canvi tecnològic que estem vivint ara, sí, és un dels motors que influeixen en el canvi sociocultural i sociopolític i la manera de viure les coses, però no és nou. Però doncs no, ha sigut sempre així i, per tant, no ho hem de considerar com una cosa excepcional i que allò, entre cometes, aquesta vegada tot serà diferent. Sinó dir, a veure, tenim un canvi tecnològic bestial que transforma les nostres vides, però com jo, per exemple, a mi m'agrada explicar en una classe que tinc muntada, la meva iaia va néixer l'any 1917.
El que passa que els impactes de les coses... A mi em passa, Marc, Potser perquè m'estic fent molt gran ja, eh? Però els impactes de les noves tecnologies, nosaltres els rebem en primera instància, és com si estiguéssim en una batalla, com si estiguéssim al front, però la majoria de la penya està a la rereguàrdia.
Sí, però això ens ha passat sempre. Nosaltres, sí. O sigui, jo tenia por que tinguessis aquella idea de dir qualsevol inversió tecnològica que abans de que tinguis 35 anys és superguai, després ja és una puta merda. No, nosaltres no, nosaltres ens mola i ho estem vivint perquè és el nostre rotllo, però ens ha passat sempre. O sigui, sí, ens ha passat quan teníem 12 anys i vam trobar que hi havia una cosa que es deia ZX81 i venia l'Spectrum i després el PC i després aquestes coses. O sigui, almenys per nosaltres, i em sembla que pels mosseguis, d'alguna manera sempre ens ha il·lusionat, tenim un contacte més gran amb la tecnologia, però la idea és dir, no, aquest canvi sempre hi ha sigut. Sempre hi ha sigut. El canvi de no tenir ordinador a tenir ordinador és tan bèstia com de no tenir IA a tenir IA. Per tant, és...
Sí. Avui,
o de
avui
no
veia...
tenir internet a tenir internet. O de no tenir smartphone a tenir smartphone. Els canvis aquests... I són, què passa? Que ara dius, hòstia, que veus les curves i veus les potències de les màquines i els números de les RAMs i els números dels discos i la velocitat de la xarxa i el número de gent connectada, però passar de no tenir ordinador a tenir ordinador és un salt, és tan o més bèstia que passar de no tenir una IA generativa a tenir una IA generativa. Per tant, no és un canvi, no és un canvi totalment diferent. Sempre hi ha sigut. Pensem una cosa, demà aquí a Catalunya farem l'estupidesa massiva de canviar d'horari. I canviarem...
A tota Europa.
No, a tota Europa. No, però Catalunya és més estúpid. A Catalunya i a Espanya és més estúpid, perquè és que per Tarragona passa el meridià de Greenwich. És a dir, que hauríem d'estar a l'horari GMT i passarem a GMT més 2. Amb l'horari de Berlín. I quan siguin les 2 de la tarda, seran les 12 solars. I això és absurd. I a sobre sabem que no només això, no és que l'horari està completament descontrolat i hem 2 hores malament, vale? Simplement ens podríem llevar més d'hora. Però no només això, sinó que el problema és el canvi aquest de canviar el ritme circadià de tota la població. I sabem que cada any hi ha gent amb problemes de salut i amb més accidents de cotxes i amb més infarts i tot tipus de problemes la setmana que ve perquè no dormirem una hora, perquè tots dormirem una hora menys. I en agregat això és un problema. Però aquesta idea...
No,
de que ens...
hi ha un altre problema afegit, com a sobre que som una cultura de dinar, d'aixecar-nos tard, esmorzar tard, dinar tard i sopar tard.
Ho nego. És una horrorós. Autèntica mentida. Que però, nosaltres siguem una... No, és una mentida, Tomàs.
No,
és una
veure, mentida.
Mentida,
no. Jo veure, conec gent nosaltres... que vina tardíssim.
No, a veure, jo... no, Tomàs, però segueix-me el raonament. Nosaltres, com que el nostre horari és el de Berlín, vale?
Però no
a nivell solar, vivim més tard i per això entrem a treballar més tard i ens llevem més tard i ens anem a dormir més tard perquè és que quan vingui el mes de juny seran les 10 de la nit i encara tindràs llum. I quan tens llum a les 10 de la nit no tens son
I
perquè
aquí,
hi ha una cosa que...
Aquí, i espera't, que això ho dius tu, però aquí hi ha un oient que viu a Pontevedra que es posa al sol una hora més tard.
Exacte, exacte, que te'n vas a meitats de juny, d'octubre, quan abans de canviar l'horari, es fot de dia a 9:45.
Hi ha un que és tenim un oient de Pontevedra i l'altre que diu que és des de NL, que l'he preguntat si vol dir Holanda o Nova Zelanda, i no perquè la NL no sigui NZ, sinó per un tema de radioaficionats, no feu cas.
No, però a Holanda el sol no surt, no surt mai. O sigui,
bueno, perdona, portem un mes que no ha sortit aquí el sol.
Ah, exacte.
Mira, està l'amic Dani fent el suec, d'Haciendo el Sueco. Allà sí que tenen poc sol.
Bueno, a no ser que te'n vagis a l'estiu i llavors no es fot de nit mai i a sobre no tenen cortines. Que jo quan he estat en països d'aquests tinc que agafar fotent matalassos i coses a les finestres per poder tindre una mica de foscor i poder dormir, perquè és que si no em desperto...
Tenen plantes. Com les plantes creixen a l'estiu...
Les tenen allà, tio, però no tenen cortines. Dius, hòstia, tio,
no, però les plantes són de cortines.
Les persianes que aquí posem i que tenim de manera natural.
Aquí també, Dani. Aquí avui fa un dia, després de molts dies de no veure el sol...
Tenim un dia molt maco.
Fa un parell de dies que estem veient
el sol. Sí. Però fixa-t'hi, aquest canvi d'horari és induït, és un canvi que ve per la tecnologia. O sigui, com que en el segle XIX es comencen a introduir a Anglaterra trens, els trens i el telègraf, vale? Doncs per poder tenir una taula de trens, per poder tenir una taula d'horaris de trens, per tindre els horaris puntuals i no sé com rodalies, el que necessites és doncs, que a Londres i a Manchester sigui a la mateixa hora. I si vas amb un calendari solar i amb el rellotge al campanar, això no funciona. Com ho resolen? Doncs foten telègrafs, coordinen l'hora a través dels telègrafs i totes les hores van, tots els rellotges d'Anglaterra van amb el Big Ben. I així comença l'estandardització de les hores. Vale? I és un element tecnològic amb tecnologia del segle XIX, telègraf i màquina de vapor, i és necessari, i això es transforma. Per tant, és dir, primer de tot ens hem de treure de sobre l'excepcionalisme tecnològic. El que sí que hi ha és que el nivell de desenvolupament tecnològic facilita que hi hagin uns canvis socioculturals. Vale? I el que sí que estem avui en dia és en un escenari on hem passat des dels anys, entre els anys 50 i els anys 70 del segle passat, on hi havia la màxima centralització, on teníem una empresa, on hi havia una companyia de llum, on teníem una companyia de... o hi havia una companyia de bus, una companyia de telèfon,
a veure,
quatre ràdios...
Perdona, aquí sí, eh? Altres països ja estaven més avançats perquè als anys... Quan es va fer l'alliberació total, per exemple, de l'estructura ferroviària a UK? Abans dels anys 70.
El que estem parlant és dir...
Per posar un exemple, eh?
Els ferrocarrils és una cosa, però hi havia un moment en què, escolta, només hi ha una cadena de televisió. Fins i tot als Estats Units tenien tres cadenes de televisió només en els anys 60. Vale? I arriba un moment, doncs, ara que arriba...
I cadenes locals.
I cadenes locals. I llavors, en el moment que arriba a internet i de cop i volta pots tindre algo que els radioaficionats heu tingut tota la vida, que és que tothom tingui la capacitat de comunicar a una audiència, vale? I per tant això fa una transformació, això et porta unes transformacions. Doncs la primera això és de dir, mira, primer de tot, és dir, el canvi tecnològic és i és important, i en aquest cas de la descentralització i altres coses, doncs hi ha uns canvis tecnològics que són importants, però no són excepcionals, a nivell de tendència històrica, vale? És tan significatiu, doncs, la introducció de la impremta com la introducció del telègraf, com la introducció de la màquina de vapor, com la introducció del nou tipus d'empresa, del nou tipus d'empresa en processos de Taylor, o com el control de qualitat, o com la mateixa internet. És a dir, són tot noves tecnologies.
Excepcional seria que ens envaïssin uns marcianos.
Exacte, però no hi ha una excepcionalitat. Per tant, no podem analitzar, per exemple, el llibre aquell que es va posar de moda del Surveillance Capitalism, és a dir, és com dir, ei, és que... O el mateix Varoufakis, que diu, no, és que les empreses supertecnològiques tenen una plataforma i serà el nou tipus de capitalisme. Dóna'ls uns anys perquè es fotin una hòstia. És a dir, veu aquesta excepcionalitat i no se'n dona compte que és una mica del mateix, o hi ha una evolució, o que l'evolució forma part de cicles més grossos. Llavors, jo he estat agafant i he estat buscant autors que comencin a intentar analitzar això en termes de cicles més grans.
Jo també he mirat una cosa. No he trobat aquesta informació de cicles més grans. A quins autors t'hi has...
A veure, d'entrada jo et recomano, és molt interessant, a veure, hi ha un autor que es diu Ray Dalio, que és molt interessant perquè és un superinversor d'aquests que muntava fondos d'inversió i que durant 50 anys està muntant fondos d'inversió i ara es dedica, diguéssim, a ser autor perquè ha fotut tots els calés que necessita i el que ell ha fet és, ell bàsicament diu, escolta, totes les coses, totes les grans crisis que he experimentat, ha experimentat ell i que hem experimentat nosaltres en els mercats, que a ell li han sorprès, ell tirant d'història i tira fins a l'any 1600, tot això torna a passar, tot això ha passat. Totes les coses, totes les crisis que hi ha hagut, el fet de, per exemple, explica...
Bueno, canviar una mica el context, però diguéssim que hi ha un patró repetitiu històric que ens passa sempre.
Fixa-t'hi, per exemple, en l'any 71 en l'any 70 en Nixon trenca el patró or. Val? Sí. Hi ha un moment en què trenca el patró or i, curiosament, això fa que pugin que pugin les accions i que pugi la bolsa. Com és possible?
I que es revaloritzi el dòlar.
I que el dòlar revaloritzi quan passa aquest trencament. Però és que això es veu que passa a Holanda al segle XVII passa al segle XVII i també passa al segle XIX amb Anglaterra i passa una altra vegada al segle XX passa amb els holandesos, passa amb els espanyols, passa amb els espanyols, els holandesos amb els anglesos, passa amb els americans. Aquesta anada i aquesta entrada i sortida dels patrons...
Sí. Que la història és una funció sigmoide.
Bueno, en aquest cas hi ha moltes maneres de descriure-ho. En Dalio, per exemple, el que explica és de dir, escolta, els imperis tenen com una espècie, tenen com un creixement, descriu uns cicles de 250 anys de les grans nacions. Vale? El que passa és que aquests 250 anys s'interpolen amb altres imperis que estan pujant i baixant. És a dir, quan un imperi comença a pujar, doncs tarda uns anys arribant al seu pic i llavors hi ha un moment que comença de baixada i estan doncs, un temps determinat.
A més, no es desconnecta. Sí, no. La història també demostra que la caiguda d'un imperi no és d'avui per endemà. I no és a tot arreu igual.
Compte, el que passa que hi ha coses que van a poc a poc fins que deixen d'anar a poc a poc. Mm. Vale? És a dir, les coses... sembla que ho vaig comentar la setmana... No sé si ho vaig comentar a classe o ho vaig comentar a classe aquí. Perquè jo vaig fotent el rotllo a tothom i ja està.
Si estigués aquí el senyor R, t'ho diria.
Vaig parlar d'escenaris... La setmana passada?
No vas parlar d'escenaris.
Bueno, doncs, ja en Ciner ens va proposar, per exemple, que miréssim una de les propostes Mosseguis és la conferència en el South by Southwest de la Amy Webb, que és una futuròloga que fa molts anys que surt amb el Leo Laporte, ha escrit bastants llibres, jo els he llegit, i és bàsicament un model de predicció del futur i ell explica, per exemple, ell analitza tendències, veu probabilitats i a partir d'aquí determina escenaris. És a dir, tu veus que hi ha una tendència, llavors això pot anar cap a un costat o cap a un altre. Llavors tu dibuixes en cada possibilitat un escenari. Llavors, això és una mica com el del gat de Schrödinger. Vale? Quan has vist que bé que he dit Schrödinger?
Schrödinger.
Doncs el gat de Schrödinger bàsicament està viu o està mort a la vegada. I tu penses en un escenari on tens un gat mig viu.
És una manera d'explicar una... Bueno, sí, segueix.
Però quan tu obres la caixa hi ha dos escenaris. Hi ha dos escenaris. Un escenari
Diu el Dani que els Estats Units estan en decadència d'una forma molt ràpida.
Aquí arribem ara. Llavors, quan tu obres la caixa... Hi ha dos escenaris. Un escenari és el gat està viu, un escenari està el gat està mort. I llavors la probabilitat no és una probabilitat del 30% o del 50%, és una probabilitat del 100%. És a dir, tu compres loteria...
O està viu o està mort.
I llavors quan està mort, està totalment mort i totes les implicacions col·lapsen i estàs en un escenari completament diferent. Llavors què passa? Hi ha un moment que s'obren certs escenaris. Llavors, molt recomanable, enviaré a les propostes Mosseguis perquè hi ha un llibre d'en Dalio, hi ha el llibre, però també hi ha un document, hi ha un vídeo...
A mi em sona d'haver vist algun vídeo del rei Dalio.
Sí, perquè l'he enviat en el grup de Zeta Testers, que tu també estàs. Llavors, aquest vídeo que he enviat en el grup de coordinació de Zeta Testers, que és un programa que tampoc fem mai...
Quan fa que no grava?
Hi ha una tendència aquí, hi ha una tendència. Doncs aquest programa, ZDS, ha enviat el vídeo d'en Dalio, que bàsicament ell ha fet una superproducció, un llibre amb molta animació i molt ben preparat i molt d'allò, un vídeo de 48 minuts explicant aquests cicles. També és veritat que quan pinta aquests cicles, el que pinta és que hi ha unes condicions, diguéssim, són cicles com en augment, que cada vegada els nivells de riquesa, els nivells de benestar, els nivells de coneixement i de tecnologia van augmentant. Però el que sí que passa és que quan dos imperis que estan pujant, un que baixa i un que puja, es creuen, són moments de conflicte. I històricament sempre hi ha hagut aquest tipus de conflicte. I actualment, en els indicadors que ell mira, els dos imperis que estan creuant-se són l'americà que està endavallada, vale? I sobretot perquè està en guerra amb si mateix. O sigui, actualment, els Estats Units està en guerra amb si mateix. I l'altre és Xina. Llavors, el problema està que llavors, altres autors que també analitzen altre tipus de cicles, vale? Troben cicles, per exemple, de 500 anys on grans idees de la humanitat lluiten les unes amb les altres. Ells, per exemple, marquen en el...
I no tot és blanc o negre, perquè precisament aquesta setmana estava llegint quin tros del pastís s'ha estat perdent Xina en relació a Vietnam, per exemple, vale? I altres llocs.
No, Xina té les seves coses, però el que hi ha és que hi ha altres teories que analitzen altres tipus de cicles, vale? Per exemple, el cicle del govern de l'Església, el cicle dels estats, vale? Hi ha altres tipus de cicles que són més grans i que ja no són hi ha cicles de 500 anys, hi ha cicles de 250 anys. Per exemple, aquests cicles de 250 anys de l'imperi, en 250 anys potser tens dos imperis i mig. Per què? Perquè estan overlapats. Però en aquest cas, el fotut és que totes aquestes teories cícliques que vas llegint pels puestos, et trobes que ara estan acabant cicles de tot tipus. Cicles de 500 anys, cicles de 250 anys, que col·lapses d'imperis i llavors de sobre trobes coses com... A veure, una cosa, hi ha un llibre que vaig llegir ara fa un temps que es deia The End of the World is Just the Beginning, vale? On bàsicament la hipòtesi és dir, a veure, Estats Units... En aquest cas és un llibre de geopolítica on bàsicament el que diu, escolta, Estats Units deixa de ser el policia, el xèrif, deixa de ser el xèrif i, per tant, clar, per exemple, quina implicació té això per al comerç internacional? Si ningú està fent de patrulla de los mares, doncs què tenim? Doncs tens pirateria i llavors no pots tindre segons quin tipus de govern, de comerç, llavors una o dos. O Xina es posa a fer de control dels mars perquè els seus barcos puguin portar els seus productes cap aquí, o tenim un problema. O sigui, de fet, tenim un problema. Llavors, a Europa, el que sí que està clar, jo la meva lectura, ara com ara, i és absolutament desinformada i de gonzo, de magnífic, amb la capa i disparat així en plan pollastre, és a Europa jo crec que tenim sort. O sigui, jo crec que...
Això fa uns programes, ho vam estar parlant, que no seríem... No seríem el centre del conflicte més gran en el que ens ve a sobre.
Però no només això.
Però no estiguem al marge, perquè les repercussions és per tothom.
Però
no serem al centre, com hem sigut.
No només això. O sigui, a veure, Estats Units tenen un problema que tenen un conflicte intern amb si mateixos. O sigui, una estadística que pràcticament...
I amb altres...
Això ho resum... Mira, hi ha una estadística que ho resumeix. El percentatge de persones que estan afiliades al Partit Demòcrata, que es casen amb persones afiliades al Partit Republicà, i per tant això és simètric, val? És el 4%. Val? En el món musulmà, això seria pràcticament el percentatge de persones que són xiïtes que es casen amb sunites. Val? Per tant, vol dir que en aquí hi ha una desconnexió tan bèstia i que, i a més, o sigui, bàsicament el que estan és amb una autèntica guerra civil, el que passa que no tenen exèrcits per moure's i s'esbatussen d'una altra manera. Però a veure, el Partit Republicà a Texas està dins del seu programa electoral i està posant la secessió sobre la taula. Vale, o sigui,
com i Califòrnia, que la va
i Califòrnia també ho farà.
La va traient cada poc. Sí, sí.
Doncs, per tant és dir, compte perquè Estats Units, però llavors, a Europa potser ho tenim bé perquè d'alguna manera després de la Segona Guerra Mundial. A veure, després de la Segona Guerra Mundial, aquí a Europa estàvem avergonyits. Vale? Avergonyits, perquè és allò, dues criatures que s'han parellat tant i s'han fet mal i no et fot vergonya, i estàvem hi havia un paternalisme dels americans, és no patir, nosaltres posem aquí el nostre exèrcit, nosaltres ho defensem tot, no us pagareu entre vosaltres, ningú us pagarà a vosaltres perquè nosaltres som amics nostres, vosaltres mengeu els nostres Big Macs, us beveu la nostra Coca-Cola, ens deixeu posar bases a tot arreu i comercieu amb el nostre dòlar. I tranquils, i no fa falta que invertiu en temes...
I militars. Les armes les compreu a nosaltres.
I les armes... Llavors, ara que tenim... Ara, resulta, doncs, això, doncs, que ara Europa es diu, doncs, potser t'hauràs d'espavilar. I potser si certes coses et produeixen ansietat, apretes el cul i hauràs d'agafar i endreçar la teva societat i no esperar que vinguin les coses i no estar tan pendents de què passa als Estats Units i pensar de què passa aquí dintre. I haurem de començar a agafar referents i ens agradi o no, el referent que haurem d'agafar aquí serà en Macron. Perquè resulta que França és l'actor que té armes nuclears. I si ningú atacarà a Europa és perquè a Europa tenim armes nuclears i les té el senyor Macron.
tornant a Varoufakis, que és molt curiós, eh? Varoufakis, en l'any 2015, en el llibre aquest que jo mencionava, esmentava la setmana passada, uh-huh, sobre com fer-se adults, no em sembla que es digui així, bueno, que era la crisi del 2015, a Grècia, amb el tercer rescat. El Macron, en aquell moment feia de ministre d'Interior o ministre d'Exteriors, no era primer ministre, i va estar interactuant amb en Varoufakis en aquella època, ¿vale? Que va ser una època molt dura. I no el posa malament en el Macron, que jo el veig un dia és tot, i no em cau gens bé.
És tot un personatge. Evidentment, té els seus enemics polítics i qualsevol persona amb els seus enemics polítics en la xarxa et trobaràs coses a parir. Però, a veure, és un tio...
Només dic això, que el Varoufakis, recordem, Varoufakis ve a ser un podemita, entre cometes, no posa malament a un Macron, eh?
Bueno, no,
el partit de Varoufakis.
Jo crec que és molt més profund.
És més complex.
Molt més complex, molt més profund i amb el cap molt més endreçat.
Sí, però Varoufakis, recordem, va ser ministre de Finances
del Tsitsipas,
del govern de Syriza, que és un govern agermanat amb...
El Tsitsipas és un terrorista. Però, a veure, el Macron és dels líders que li ha plantat cara al Trump. Hi ha les fotografies de la mà d'en Trump ben xafada de l'encaixada de mà que li ha fotut en Macron. De dir, nyac! De dir, llavors, ens agradarà o no? I tampoc tenim tants coneixements d'ell, però al final és dir, escolta, en la zona que nosaltres estem, la nostra zona d'influència, doncs, és França. I aquí a Europa, Alemanya no té armes nuclears. I Suècia no té armes nuclears. I Anglaterra no vol estar amb nosaltres. França en té. Per tant...
Com és aquest refrany llatí que deia pacem para bellum, qui vol la pau s'ha de preparar per la guerra, que seria la traducció.
Silvis pacem para bellum.
Para bellum, no? Sí, aquest és el leitmotiv que està guiant els francesos, no? En el sentit, no com la von der Leyen, que hem de comprar el kit dels tres dies de desputibilitzadora d'aigua.
Jo crec que és molt encertada la idea de recomanar a la població de que tinguis tres dies d'aigua i menjar a casa.
Però no per una guerra.
Que tinguis, escolta, tres dies en què tinguis quatre pots de cigarros.
A veure, Ludo, però som catalans. Qui no pot passar tres dies a casa amb coses?
No ho sé.
Cony, si jo tinc doble de pastilles Fairy pel rentavaixelles.
Exacte, doble de pastilles Fairy i tindre un paquet d'arròs més del compte i tindre quatre paquets de cigrons i tindre un
això
parell
tenim.
De...
A veure, qui no té avui això?
Qui no ho tingui, doncs ens en sorprendríem. Perquè nosaltres segurament tu recordes que a casa dels teus avis hi havia el rebost.
És que a casa dels avis havia un rebost. A casa meva havia una habitació petita, molt petita, que era rebost.
Sí, però és que quan els teus avis tenien un rebost, al cap de setmana estava tot tancat. I fins que no obrien a plaça el dilluns, no es podia anar a comprar perquè no hi havia una tenda de colmados, no hi havia un supermercat, no hi havia un Mercadona i no hi havia un paqui al que podies anar el diumenge a les 7 de la tarda a comprar el que fos. I com que ara tens un paqui en què si no tens sal o no tens el que necessites el diumenge a l'hora de dinar, agafes el cotxe, te'n vas al paqui i compres el que toca, doncs això fa que ja no et preocupis tant de gestionar aquest rebost. Escolta, mira, pot haver-hi un problema, perquè com hi hagi algun problema amb la xarxa elèctrica
o amb la xarxa de pagaments... Jo, a l'estar pagès és diferent. Aquí el rebost és
clar, i tu ja estàs a pagès, però quan estaves a Sant Andreu, company...
Vivia al costat del mercat.
Vivies al costat del mercat i allà al costat i devies tenir algun supermercat.
No, el cert és que, per això és un tema d'organització personal. Jo molt, no recordo... O sigui, ha sigut excepcional, pot ser un cop cada dos anys, que jo hagi de baixar a comprar alguna cosa amb una botiga d'aquestes, com... Bueno, li diem de paquis, però a vegades no són paquis, són de Mollerussa, però aquestes botigues que estan obertes els diumenges... És més, és molt estrany que hagi... Bueno, això depèn de cadascú, però sí, no, que jo no vaig, tinc una altra planificació del menjar, ¿vale? del menjar, de la neteja, de les coses que necessito.
De tot. I llavors després, no continuar, però llavors proposar, a veure, el vídeo aquest d'en Dalio està molt bé, hi ha altres fonts, i llavors jo estic ara acabat d'escoltar d'un dels pensadors, que a mi em sembla una de les persones que té el cap més espectacularment endreçat i està més ben informat, un senyor que es diu Balaji Srinivasan.
El Balagis, sí.
El Balagis. El Balagis és el que va, quan va agafar, abans de que...
De què em sona aquest home?
El Balagis, aquest Balagis Srinivasan, entre altres coses, és un dels fundadors, havia sigut director general de... Havia sigut el CEO de Coinbase.
Ah, vale,
abans del 2020. Havia sigut un dels fundadors i ideòlegs darrere del 23andMe, tot i que la companyia ha fet coses com vendre's...
Però aquesta setmana 23andMe ha sigut notícia, eh?
No, sí, ha sigut notícia perquè ha venut informació i han fet coses i no s'han comportat... Ell va engegar la cosa. Després això
I que estava en crisi.
Estaven en crisi i tot el que hi ha. Però ell va ser un dels que estaven a darrere. És un tio que havia sigut candidat a dirigir la FDA,
l'Agència Americana de Drogues i Aliments.
Poca broma, era un dels possibles candidats, havia sigut un dels possibles candidats, i és una persona que si l'escolteu, per exemple, en les seves participacions en el podcast d'en Sam Harris o en el d'en Tim Ferriss o en altres podcasts, quan ell parla dius, hòstia, aquest senyor està en un altre nivell. I una de les paraules que més por fan, es diu que de les paraules que més por fan a Silicon Valley és en Balagis tenia raó. I jo el seguia, jo ja el seguia el 2020 i el que ell va publicar en tuits el 2020 que passaria durant el 2020 quan se sabia el que venia amb el Covid i va explicar tot el que passaria i de la manera que passaria i va passar fil per randa. Vale? Sí, coses tan divertides com el fet de que actualment ara resulta que sí que la teoria de que se'ls va escapar alguna cosa del laboratori és una teoria vàlida i en canvi pràcticament et feien fora d'internet si ho deies l'any 2021. Vale? Coses així, o cert tipus de coses. O totes les coses que d'això llavors... En Balagis té un treball que ell ha estat treballant, és un treball ideològic, que es diu el The Network State, que bàsicament és Snow Crash. Si algú s'ha llegit Snow Crash i si no ha llegit Snow Crash molt malament, vale? Snow Crash s'ha de llegir com a mínim cada 5 anys.
Com has dit que es diu el llibre? The Network?
The Network State. Però bàsicament, en comptes d'un llibre que ell et vengui, ell ha agafat, ha muntat el llibre, està a internet, té la web The Network State, s'ha muntat una IA amb la seva pròpia veu que llegeix i cadascun dels capítols que estan online pots fer play i escoltar-te'ls. Jo recomano, en comptes de llegir la part primera, perquè diu el Network Straight amb una frase, amb un paràgraf, amb un assaig, i et va explicant tot, deixa't estar. Ves directament al pròleg i comença't a llegir la part d'història. Només la part d'història del llibre de Network State, on ell agafa i comença a desfilar les coses, on bàsicament fa l'equivalent d'anar-se'n al Gorg a escriure en un edifici «Hemos sido engañado», però ell amb dades, amb xifres, amb cites i exemples històrics a tort i a dret, vale? I llavors...
Hem estat enganyats en relació a què?
A tot.
Hombre.
A tot. O sigui, de veritat, et llegeixes el llibre del Network Asset. No, llegiu només la part d'història, història recent. I... et fots de mala llet. Només posaré un exemple, que és aquesta cosa que sempre estem oblidant tots els mosseguis. Cada vegada que un agafa i obre un diari generalista o mira un medi generalista per la ràdio o per la tele, parlen d'informàtica. I veiem com no en tenen puta idea,
bueno, i
confonen
si
causes ciència, amb conseqüències, confonen, no, o no en tenen puta idea, o no ho entenen, o no ho expliquen malament, confonen causes amb conseqüències i bàsicament expliquen el que els rota sense cap mena de relació amb el que passa realment. I amb la IA, per exemple, és especialment interessant com passen les coses. I no ens en donem compte que amb la notícia al costat de qualsevol altre camp de coneixement que no sigui el que nosaltres som experts, no ens en donem compte que és igual de mentida. I que cada medi té la seva recepta, i que cada medi té la seva recepta, i que cada medi té les seves històries. Des de la selecció de les històries a la forma en com es redacten, quantes vegades us ha passat que llegiu un titular d'un medi, dius, hòstia, et llegeix el titular del medi, fas l'esforç de llegir-te la notícia i dius, hòstia, però la notícia no diu el que diu el titular. I
no,
això,
ni de la mateixa així, manera.
Així! Però
això, o sigui, la gent de ciència,
avui a qualsevol diari.
Això la gent de ciència ho denuncia molt. Perquè dius,
contínuament!
Et posen un titular de, diguéssim, clickbait total i després resulta que quan llegint a la resta de l'article ja no coincideix, o si te'n vas al paper que ha motivat, que hagi sortit pel Nature, i després tu mires en allà, dius, és que no està dient això. És que
però
no...
ja no és... Clar, perquè tu ho veus en ciència. Perdona. Ho pots veure en ciència i ho pots veure en tecnologia, però és amb tot. Llavors, en seguirem parlant. Jo ja me l'he llegit, me'l tinc que tornar a llegir i faig em faig l'autoproposta d'aquest any escoltar-me'l com a mínim 3 vegades, perquè és tan dens, hi ha tanta informació i surt tanta bibliografia d'aquí que és com un camp de recerca total.
És una llengua.
Perquè, bàsicament, sapiguem, venen temps interessants, però hi ha moments en què el canvi sociocultural i sociopolític és molt ràpid. Així és com el canvi tecnològic és com més o menys constant. I en la corba de desenvolupament tecnològic i científic...
Bueno, hi ha moments que accelera, però sí
no
que...
No mouen l'agulla. O sigui, sí que es veu l'acceleració, però no mouen l'acceleració. Mantenen l'acceleració habitual. ¿Vale? Mm-hmm. En canvi, hi ha moments en què el canvi sociocultural i sociopolític és bestial. I ara ens en ve una. I en un moment en el que hemos sido engañados, tindre elements que ens donguin claredat, són fantàstics. També recordem que el futuròleg català, en cel que es diu Joan Deulofeu, sembla que és en Deulofeu, ara tu...
Bueno, mentre ho mires, com avui no hem tingut un programa normal perquè hem anat tard, no tindrem la secció de contacte. Us agraïm a tots els que esteu aquí en el YouTube seguint-nos, que tampoc hem avisat amb temps. Gràcies. I tampoc tindrem la segona part. Directament passarem a... Bueno, és que heu tingut tot un programa de propostes. Jo només tinc 2 més a fer que tenia pendent dels oients, que les vaig a dir molt ràpides, perquè una és d'en Sinner, que justament parla de l'AMI web. Vale? Ens relaciona amb un vídeo. I l'altre és també d'en Sinner, que ens parla Team Don't Kill My Vibe, que és en aquest article comentari a un web post sobre el bizantí sistema d'acceptació i distribució d'apps que critica i exposa a l'Apple Store. Per punt extra, llegiu també el web post
moment,
que l'enllaça.
Només m'entenc d'anar buscant, Teo. Sí. És Alexandre Deulofeu, el futuròleg català que prediu que ara, evidentment, aquesta dècada hi ha un altre canvi de cicle i un d'aquests cicles macroeconòmics. També podeu buscar el senyor dels cicles que tenim a casa nostra. La setmana que ve, robots, i un altre dia parlarem de que el món se continua acabant.
Marxa, Gonzo, que vaig a saludar... Sí, adeu, adeu. Et trec. Bueno, avui ho sento, nois, que hem tingut un problema a l'inici, hem començat tard. Per això, diu el Ramon Maria, vaig a posar el seu comentari, que diu, home, per fi comenceu una hora decent. Aquí és les 8:30 ara, clar, ell està a Califòrnia. Doncs no. Doncs estem acabant, Ramon, estem acabant, tio. Ho sento, però avui hem tingut molts problemes d'inici i no són, no té res a veure lo del StreamYard, que ha funcionat com sempre últimament, que està funcionant perfecte. Doncs això, ho he fet molt ràpid, però ho torno a dir perquè quedi clar. Són les 2 darreres propostes, gairebé ha sigut un programa de propostes. Una és, llegeixo, les 2 són d'en Sinner, diu, ara que ja ha arribat la primavera al cort anglès, cal assabentar-se de les tendències en moda. Vull dir, en tecnologia, que ens portarà aquest 2025. Per això, res com la presentació de la futuròloga, que ha esmentat també en Marc, AMI Web, a South by Southwest, SXSW, Sierra X-Ray, Sierra Whiskey, en llenguatge de radioaficionats, del treball de recerca sobre per on aniran els tres de la tecnologia i de quins temes hom discutirà a mossegar la poma en plan cunyat. I ens enllaça a un vídeo de YouTube que tindreu a les notes del programa i la darrera la torno a explicar perquè l'he explicat així molt ràpid. Sabia que l'1 d'avui tenia molta pressa. Diu, un article d'en John Gruber, periodista creador de Daring Firewall, i Gruber sabeu que parla molt de temes d'Apple. Diu, en aquest article... comentari a un web post sobre el bizantí sistema d'acceptació i distribució d'apps que critica i exposa a l'Apple Store, per punt extra. Llegiu també el web post que l'enllaça. És veritat que hi ha tota una polèmica i la gent que sou desenvolupadors i que ens escolteu i que pugeu aplicacions a validació dels senyors de d'Apple dins de l'Apple Store. Sabeu que és una mica... que tenen una mica una actitud una mica tirana, eh? Diu, avui, quan ja han passat 17 anys, continua dient en Sinner, eh? Des del naixement de l'App Store i quan fer una app és més senzill que mai, excepte si vas en Xcode, diu, gràcies a les eines integrades d'ahir d'ajut a la programació, cada cop és més difícil publicar una app a l'Apple Store d'Apple. Pels pals a les rodes que suposen les regles no escrites, insisteixo, o insisteix en Sinner, regles no escrites, això també ho diu en Gruber, que trobes a l'App Store i el poder sàdic que exerceixen els reviewers, que ho fa tot quelcom més difícil i llarg que tirar una anella a un volcà mentre et persegueix en Gollum, versió extensa. Diu, i ja no parlem de l'atracament que representa la distribució d'ingressos quan ven a una app que és tan bèstia que ha aconseguit que la Unió Europea es mogui. Sí, sí, això és un tema cert. Hi ha un vídeo, no, hi ha una pàgina web, perdona, que es diu Tim, Don't Kill My Vibe, que és aquest article que comenta en Sinner en aquest problema. Molt bé, senyors, doncs fins aquí l'episodi 608 d'avui. Gràcies a tots. Avui ja veieu que el Ludo ha fet el seu discurs i ha marxat. I la setmana que ve doncs, tindrem més i espero que pugui ser un nou episodi més tranquil i equilibrat. Gràcies a tots per seguir-nos i ens retrobem la setmana... Perdoneu, que tinc que fer tot, realització, tot. Ens retrobem la setmana vinent. Adéu-siau, m'ho seguis. Merci als que heu estat a YouTube, que feu companyia. Adéu, adéu.